Bé, bon dia. El meu nom és Pere Ridao, sóc el director de l'Institut de Visió per Computador i Robòtica i avui us parlaré d'aplicacions que hem fet en la línia de robòtica submarina, tant per patrimoni cultural com per patrimoni natural. Bé, nosaltres el que fem bàsicament és desenvolupem, dissenyem, desenvolupem i construïm prototipos de robots submarins autònoms juntament amb tot el software que els controla i que processa les dades que aquests vehicles capturen. Llavors, en l'actualitat tenim tres prototipus de robots submarins desenvolupats, que els podeu veure aquí, que van des dels 200 metres de profunditat fins als 1.000 metres de profunditat. I aquests vehicles, perquè us feu una idea, doncs tenen aquesta forma que podeu veure aquí, l'Esparus, és el vehicle que va a 200 metres de profunditat, pesa uns 50 quilos, té una autonomia de més de 6 hores de funcionament, i al Girona en tenim dues versions, una per 500 metres i una per 1.000 metres de profunditat, una autonomia similar. Els dos vehicles tenen un disseny totalment diferent, però comparteixen moltíssimes coses. I una de les coses que comparteixen és el que en diem l'àrea de pilot, és l'àrea on podem posar sensors en funció de la missió que fem. I allà és on posem sensors que utilitzem doncs, per fer temes de, tant de patrimoni natural com de patrimoni cultural. Us podeu imaginar aquests robots com si fos un transbordador, és a dir, tots heu sentit a parlar del transbordador espacial que portava coses a l'espai, doncs això són vehicles que porten coses en el fons marí. Seria una barreja entre el transbordador espacial i el cotxe de Google, perquè són vehicles que funcionen autònoms, és a dir, nosaltres els programem, els diem on volem que vagin, i ells hi van transportant els sensors que hi muntem. I aquests sensors han d'agafar dades que serveixen per a aquesta protecció del patrimoni. Bàsicament són càmeres i molts tipus de sones, és a dir, qualsevol cosa que hi hagi dintre d'aquests vehicles la podem transportar i la podem integrar, i les dades que capturem les podem geolocalitzar. Perquè us feu una idea, jo parlaré avui només de dos tipus d'aplicacions, les aplicacions, diguéssim, d'arqueologia marina i les aplicacions de ciència. Aquí podeu veure una missió típica, això és una missió que es va fer l'any 2011 per inspeccionar un derelicte que està a França, a Toulon, es diu l'Alion, és un vaixell del segle XVII, de la flota de Lluís XIV, i el que vam fer aquí és vam portar el nostre vehicle des d'una embarcació, el vam llançar i el vam programar per fer el que en diem nosaltres un survey, una exploració, amb una zona, és a dir, vam marcar un requadre d'interès i el vehicle automàticament va anar-hi i va anar capturant dades a una alçada d'uns 3 metres, bàsicament anar fotografiant. Llavors, aquí veieu el vehicle ara mateix en superfície. Llavors, el que fem bàsicament és amb un joystick l'allunyem d'on està el vaixell i li donem el botó de començar i a partir d'aquí el vehicle funciona de manera totalment autònoma. Això que veieu a la part frontal és una càmera estereoscòpica feta en el nostre laboratori amb dues càmeres Canon d'alta resolució i que és el que dispara les fotografies amb les quals després farem la fotogrametria del que és el derelicte. I és difícil d'apreciar, però aquí es veu com el robot està fent la missió. Això és una cosa que nosaltres no podem veure quan està passant, perquè no tenim connexió amb el vehicle. La connexió és de molt baixa velocitat. Només podem saber a on està i podem avortar la missió. Però un cop hem fet la missió, després podem recuperar el vehicle i podem ensenyar què és el que el vehicle ha fet durant la seva feina. Aquí podeu veure algunes de les imatges que anava capturant. Llavors es poden veure els canons, es pot veure el que serien, diguéssim, els estris de la cuina. I amb totes aquestes imatges, quan nosaltres recuperem el vehicle en superfície, el que fem és fer un processament on el que fem és enganxar-les i construint un mapa que s'assemblaria una mica a el que podeu veure normalment en el Google Earth quan mireu imatges de satèl·lit. De fet, aquí podeu veure la imatge final. Tot això que veieu aquí són els canons, això són àmfores, canons, bueno, tot tipus de... Es pot arribar amb molt de detall. Un canó d'aquests fa un metro i mig. La resolució de la imatge és d'un mil·límetre per píxel. I bueno, això és una fotogrametria similar a la planimetria que faria un arqueòleg. Això està a 100 metres de profunditat. Un arqueòleg a 100 metres de profunditat pot treballar molt i molt poc temps. Per tant, aquest tipus d'eines són útils per fer aquestes feines. De fet, això està a 100 metres, però aquest vehicle pot anar a 500 i en tenim un que pot arribar fins a 1.000 metres de profunditat. Això que veieu aquí és una col·laboració amb el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, on el nostre vehicle es va utilitzar per fer una exploració d'un derelicte que està al port de la Selva. És un vaixell de 10 anys abans de Crist, se'n diu Cap de Vol, i aquí veieu el vehicle fent l'exploració. En aquest cas, vam fer una missió similar, el que vam fer és fer una planimetria, però vam fer dos tipus de planimetria. La òptica, que és com la que hem vist abans, utilitzant càmeres de vídeo, i una planimetria sonar. Per exemple, si mireu aquí, la part que veieu a sota és la planimetria òptica feta amb fotografia amb càmera, i la que veieu a dalt està feta amb un sonar d'imatge. Us el podeu imaginar com un ecògraf, és a dir, si us imagineu quan vas a que et facin una ecografia, utilitzen so per fer una imatge, doncs això és similar, però sota l'aigua. L'avantatge d'utilitzar sonar és que si vas a un lloc on no hi ha visibilitat òptica perquè hi ha moltes partícules en suspensió, el sonar continua funcionant. Per tant, aquí podeu veure dos tipus de planimetria del mateix derelicte. De fet, el sistema per fer la planimetria sonar actualment és un producte comercial en una de les nostres spin-offs, de la mateixa manera que els vehicles que s'han dissenyat en el passat en projectes de recerca avui dia són vehicles comercials i s'estan venent internacionalment. Una de les coses que vam fer quan vam fer aquesta planimetria sonar, per exemple, és comparar-la amb la planimetria manual que fan els submarinistes, que bàsicament munten una espècie de plotter i van agafant moltes dades i després fan un dibuix manual, però molt precís, de lo que hi ha en el derelicte. Podeu veure doncs, que hi ha realment doncs, quadra molt el que és la reconstrucció manual feta amb aquestes eines amb la que podem fer nosaltres de manera totalment automàtica. Només perquè feu una idea, aquí podeu veure el derelicte, això és la reconstrucció, diguéssim, la fotogrametria òptica, això és una de les imatges. Si mirem aquesta imatge, doncs podeu veure que la resolució a la que podem arribar és molt i molt elevada. Podem fer correccions de color per evitar una mica el canvi de color que es produeix quan agafem imatges a sota de l'aigua. I podem arribar a fer reconstruccions tridimensionals. En aquest cas és una reconstrucció tridimensional. En aquest cas, no amb les imatges que vam agafar amb el robot, sinó amb unes imatges que van agafar els propis arqueòlegs, però podeu veure una mica la qualitat de la reconstrucció i el nivell de precisió en el qual es pot arribar. L'avantatge és que això ho pots fer amb un vehicle submarí i, per tant, pots transportar-lo a profunditats de 100 metres, 500 metres, la profunditat que sigui necessària. Per tant, això us dona una mica la idea del tipus de planimetries tridimensionals que podem arribar a fer amb la tecnologia que tenim avui dia. El que veieu aquí és el vehicle Girona 500 en una demostració que es va fer a Croàcia, en un workshop, on es va fer una missió un dilluns i el divendres es va mostrar a l'audiència les dades processades en un derelicte que hi havia a prop d'on es feia el congrés. Podeu veure la càmera estèreo, un sonar multibeam, i això que veieu aquí és una càmera panoràmica, són 5 GoPros mirant a totes les direccions possibles, que permet fer reconstrucció esfèrica de la imatge i permet fer, després us ho ensenyaré, permet fer mapes, diguéssim, on pots mirar cap a tot arreu i veure el que el robot va veure en aquell punt, mapes panoràmics. Això que veieu aquí és la reconstrucció tridimensional del lloc arqueològic, és a dir, d'aquest vaixell. En aquest cas és un vaixell del segle XVI. El vaixell el veieu aquí. Normalment aquests vaixells, doncs bàsicament el que queden són les fustes que s'han mantingut perquè han estat sota del que és el fons marí. Llavors els arqueòlegs el que fan és netejar-ho i fotografiar-ho. Llavors aquí podeu veure el vaixell i tot això que veieu aquí és la zona on els arqueòlegs treballen i tenen totes les seves eines, és com una mena de laboratori submarí. Aquí això és una exploració d'un vaixell que està a la nostra costa, és el Boreas. En aquest cas el que podeu veure a la dreta és la reconstrucció tridimensional i aquests punts que veieu d'interès són llocs on hem utilitzat la càmera panoràmica que us he ensenyat abans per construir panorames de manera que pots fer coses de l'estil el que veieu aquí. No? Ara, per exemple, la càmera està situada en un dels panorames i, per tant, amb el navegador doncs podem simplement mirar cap a tots els llocs possibles on estava mirant el robot. Llavors podem navegar en el derelicte, anar a un altre punt d'interès i tornar a explorar la imatge panoràmica. Seria una mena de Google Street View, si us ho imagineu, no? On te pots mirar cap a tot arreu, a diferents llocs on hem agafat imatges amb la càmera panoràmica. Aquesta és la reconstrucció tridimensional del mateix derelicte. I ara us explicaré alguns exemples aplicats al patrimoni natural. Aquest és un treball fet per l'Institut de Ciències Marines del CSIC de Barcelona, que nosaltres simplement hem participat i els hem ajudat amb la part tecnològica. Ells el que estan fent és un sistema per fer restauració de gorgònies en la zona del Cap de Creus. Resulta que les gorgònies, quan fan pesca, doncs moltes vegades les destrueixen i surten amb les xarxes, i el que han estat fent ells és buscar un mecanisme de replantar gorgònies. De fet, després de diverses iteracions han arribat a un sistema en què el que fan és que posen les gorgònies en una mena de pedra, les van llançant i les van repoblant. I el que han fet conjuntament amb nosaltres, bueno, nosaltres conjuntament amb ells, és explorar com aquestes gorgònies al llarg dels anys van creixent i van restaurant el fons marí, no? Llavors, bàsicament, la part que veieu a la dreta, on el vehicle el que ha fet és explorar i hem fet un altre cop una fotogrametria i podem observar les gorgònies, doncs, que hi ha hagut. Hem fet coses com reconstruccions tridimensionals de les gorgònies per veure que les coses estaven anant com esperava. Això és un altre exemple, en aquest cas aplicat a la geologia marina, que ho vam fer en col·laboració amb diversos centres europeus. Tenim companys que estan treballant amb l'estudi de l'hidrotermalisme, i normalment l'hidrotermalisme es produeix a grans profunditats, a l'Atlàntic, per exemple, bueno, en diversos llocs, i al Pacífic també, però en aquest cas en particular hi ha certes urgències d'hidrotermalisme a poca profunditat i el volien estudiar. En aquest cas, això passa a l'illa de Milos, a Grècia, i el que vam fer en aquest estudi és, en tot l'estudi es va intentar agafar imatge amb dron, imatge subaquàtic de determinats punts i fer una mica un corregistrament de totes les imatges. Aquí podeu veure, doncs això és bàsicament Grècia, això és Milos, l'illa de Milos, els punts que hem explorat, i aquí podeu veure, doncs, tota la imatge que veieu en blau és la imatge del dron, i el que veieu així és una mica més, amb una taca més verdosa, són les imatges submarines, que per suposat tenen un espai més petit perquè la visibilitat és molt més petita. Heu de pensar que nosaltres hem de volar 3 metres, 3-4 metres per agafar imatge. Llavors, el que podem fer és anar fent zooms i podem arribar, doncs, en aquests nivells de detall, no?, fins i tot en nivells com el que veieu aquí, on podeu veure el detall d'un fotomosaic, on podem veure tota la Posidònia i tota la zona on hi ha les surgències, en aquest cas són surgències de metà, de l'hidrotermalisme. No? I finalment, per acabar la meva presentació, us vull presentar molt breument un projecte de recerca que ha començat recentment. És el projecte Línies Estratègiques. És un projecte finançat pel Ministeri, on hi ha 6 partners. Hi ha la Universitat de Girona, que som els coordinadors, Aqua Robotics, que és l'espin-off que està comercialitzant els robots submarins desenvolupats en la Universitat de Girona, hi ha el CSIC, la UPC, la UIB i la Politécnica de Madrid. I el que s'està desenvolupant és una tecnologia en base a el que serien observatoris no permanents, però sí de llarg termini. És a dir, la idea és desenvolupar una sèrie d'estructures que es llancen des del vaixell, queden situades en el fons marí, però durant molt de temps, mesos. De manera que en aquestes estructures hi ha el que en diem una docking station, això és una mena de garatge on el robot s'aparca, hi ha bateries, per tant pot carregar el robot, i el robot pot anar fent missions mentre allò està situat en el fons marí. Això vol dir que el vaixell pot anar a un lloc d'interès, pot fer el deployment d'aquestes estructures, els investigadors es poden anar, no cal que hi hagi el vaixell allà, que és caríssim, i des del propi laboratori poden anar-se connectant en aquest observatori per veure si les dades que s'estan capturant doncs segueixen una mica els seus interessos. Llavors, hi ha aquí tota una sèrie de sistemes interconnectats que permeten capturar dades multiparamètriques de diferents tipus de sensors. I això dona una mica una idea de cap al tipus de sistemes que estem anant. Això seria amb la part més de recursos natural i el que us he explicat abans més en el tema de patrimoni cultural. I aquí acaba la meva presentació.
Sí, hola, bon dia. Una pregunta. El software que feu servir i que utilitzeu de fotogrametria és propi o és de tercers? I si és propi, és utilitzable sobre terra?
Aquesta pregunta és per en Rafa, que és el que l'ha fet.
Rafa?
Efectivament, el software és propi i sí que és utilitzable a qualsevol altre entorn. Té una sèrie de peculiaritats pel fet de treballar sota aigua, que són, per exemple, hi ha preprocessat de les imatges per millorar la visibilitat, per treure la component d'atenuació que es produeix pel propi medi, però que també és aplicable, per exemple, en imatges de satèl·lit que estiguin afectades per condicions meteorològiques, però això també es pot desactivar i, per tant, es pot utilitzar per qualsevol altra aplicació. La principal dificultat que trobem a sota aigua és que normalment no tenim senyal de GPS. I la incertesa que tenim a la posició a la que estava el robot en el moment que agafa la imatge, que ve d'un tipus de localització que es diu un USBL, és molt més imprecís que no pas el GPS que puc tenir jo en el meu telèfon. I, per tant, a l'hora de fer aquest mapa, doncs és més difícil fer-ho sota aigua que no pas fer-ho en l'entorn terrestre. Però sí, és aplicable a l'entorn terrestre.